esto de las emergencias de protección civil, lo que tenemos que hacer es convertir las políticas de emergencia y de protección civil en políticas de Estado.
Les 12 i 4 minuts, tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 11 de setembre i ja sabeu que els dijous obrim un espai de debat polític aquí al programa. Dedicarem bona part del programa en aquesta temàtica, un debat que avui girarà entorn a assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Ara mateix saludarem els participants que ens ajudaran a enriquir aquest debat i abans d'acabar el programa també repassarem el més destacat de l'agenda cultural del dia. Per tot això i per molt més, ja tenim amb nosaltres a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts, abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I Nieves, avui comencem la repassada a l'actualitat parlant de migració, perquè dos representants de l'ONG Caminando Fronteras han visitat les tombes de nou migrants que han aparegut morts a les costes d'Eivissa en els últims mesos. La seva tasca és donar-los un enterrament digne i mirar d'identificar-los perquè els seus familiars puguin fer el dol.
Sí, en Elena i en Maruan han visitat els cementeris de Sant Jordi, Sant Josep i Sant Agustí. Han pogut veure de prop els nínxols on reposen les restes de nou migrants trobats sense vida entre els mesos de març i juny en aigües d'Eivissa. Són nou històries amb un final tràgic, però Caminando Fronteres vol facilitar un enterrament digne d'acord amb les creences del difunt i així alleugerir el dol dels seus familiars. Escoltam Elena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras.
Muchas veces se quedan sin una identificación formal, sin que la familia tenga un registro de defunción, ¿no? O muchas veces ni siquiera la familia sabe que está muerta y está enterrada, ¿no?
L'any passat van identificar el cos d'una adolescent algeriana enterrada a Sant Agustí. Fetes les comprovacions, un jutge va permetre repatriar les seves restes perquè descansés a la seva terra d'origen.
Cada caso que se gana, pues imagínate, es un alivio para una familia, un consuelo, un duelo que se termina, pero también hay muchísimos otros que quedan sin identificar.
Caminando Fronteras té una llarga experiència a Canàries i Andalusia i adverteix que enguany la ruta balear està creixent a nivells alarmants.
Con el mes de agosto ha sido terrible también, ¿no? Todavía tenemos a una patera entera desaparecida que venía hacia las Pitiusas. Tenemos varias que han sido encontradas después a la deriva, donde ha habido 12 desaparecidos, 3 desaparecidos, un cadáver.
Demanen més implicació i més recursos de totes les administracions per afrontar un drama que arriba en barca i massa cops acaba en una fossa sense nom.
I de fet, Nieves, no deixem de parlar de Caminando Fronteras, perquè l'ONG ha detectat nous perfils de la infància migrant que arriba a les Pitiusas a través de la ruta migratòria africana. Són casos de menors no acompanyats més vulnerables que fugen de les guerres civils.
Sí, aquest darrer any ha augmentat el nombre de menors migrants que arriben a Eivissa transitant sols de països com Somàlia, el Sudan o Senegal. Les administracions han de fer front a aquesta nova realitat, sentint novament Elena Maleno, que com dèiem és la coordinadora de Caminando Fronteras.
Que estan identificando estas nuevas realidades, que se están enfrentando, ¿no?, a situaciones, pues, a una infancia que viene en tránsitos migratorios muy largos, como aquella que viene del Cuerno de África, que es diferente a la que venía hace unos años, cosa que nosotras ya tenemos experiencia en otras rutas migratorias y ya están identificando, ¿no?, a qué se enfrentan, ¿no?, a esas vulneraciones de derechos, a esa mochila de violencias que tiene mucho más cargada o a esos riesgos, ¿no?, que después afectan a su salud, a la llegada con tránsitos por el mar que a veces pues acaban pues en accidentes o acaban en tragedias, ¿no?
I ara, Nieves, canviem totalment d'assumpte. Hem de parlar d'una nova agressió a personal sanitari. Dos metgesses van ser agredides fa uns dies al Centre de Salut de Sant Antoni. El sindicat mèdic ha convocat una concentració per demà davant d'aquest centre per condemnar els fets.
Sí, una jove acompanyada de la seva família va acudir al servei d'urgències molt alterada. Ella i la seva família van proferir insults i amenaces contra una de les facultatives. Segons ha informat l'àrea de salut de les Pitiuses, hi va intervenir el servei de seguretat, que va sol·licitar la família que sortís del centre. Però van esperar la sortida de les metgesses i van agredir-les verbalment i físicament. Les dues doctores han denunciat els fets davant dels jutjats i l'àrea de salut de les Pitiuses ha enviat una advertència per carta als agressors. El gerent de l'àrea de salut, Enrique Garcerán, ha condemnat els fets, ha animat a tot el personal sanitari que denunciï i assistirà demà a la concentració. El sentim.
Nos solidarizamos con estas médicas y todo el personal que en el ejercicio de su profesión, es decir, cuidando a las personas, son objeto de agresión física, verbal o material.
I parlem ara, Nieves, de les subvencions del trasllat de residus, que precisament serà un dels temes que posarem damunt la taula ara en temps de debat, i que han provocat un creuament d'acusacions entre el govern de l'Estat i el govern de les Illes. La presidenta del govern balear, Marga Proens, diu que qui no compleix amb l'obligació estatutària de pagar el transport de residus és el govern de Pedro Sánchez.
Sí, la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Gessen, va explicar al Senat que el govern de les Illes Balears no rep subvencions per part de l'Estat per finançar el trasllat de residus de Eivissa i Formentera a Mallorca perquè incompleix els programes i plans de tractament que estableix la llei de residus de 2022. La presidenta del govern, Marga Proens, ha contestat que qui no compleix la llei és el govern d'Espanya i ha recordat que la solució de traslladar els FEMS a Mallorca és per donar una resposta a una emergència. L'escoltam.
Porque es muy fácil hablar desde un despacho sin conocer la situación, en este caso, de residuos y de desembocador que aquí a Eivissa. Qui no compleix la llei és el govern d'Espanya. Nosaltres complim la llei, evidentment.
El govern també vol que la partida pel trasllat de residus s'inclogui als pressupostos generals de l'Estat.
I acabam, Nieves, amb un apunt d'actualitat a Formentera, perquè la Universitat Politècnica de València serà l'encarregada de redactar el projecte de rehabilitació de Sa Sanieta. Aquesta és una de les cases tradicionals de Formentera, que està declarada com a bé catalogat i que se situa dins de l'entorn de protecció del conjunt històric de Sant Francesc.
Sí, aquesta actuació compta amb un pressupost de poc més de 140.000 euros i té un termini d'execució de 5 mesos. El projecte rep una subvenció directa de 200.000 euros del govern balear. L'objectiu és convertir aquest indret en una de les seus del futur Museu de Formentera per assegurar-ne la conservació i el futur com a espai viu de la comunitat.
Molt bé, i deu deixar aquí amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i gairebé 12 minuts. Nosaltres ara fem una pausa per la publicitat. Dos minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi. I de seguida començam el debat polític del Consell d'Eivissa aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, què li posaries de nom?
No ho sé, què li posaria? M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, bar.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
A diario.
Que fort. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No te vols obrir aquí, Xiu Xiu, ara esteu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques, de dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia a Eivissa i Formentera.
I gairebé 15 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia abans de la pausa, és dijous i això vol dir una cosa aquí al programa. Aquí iniciem el nostre espai de debat polític i com fem una vegada al mes, els temes del debat d'avui giraran entorn a les competències de la màxima institució insular, és a dir, del Consell d'Eivissa. I a aquesta hora, per enriquir aquest debat, ja podem saludar en Iranzo Fernández del PSOE. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
Tenim en Jaime Díaz d'Entre Sotos, de Vox. Molt bon dia.
Buenos días.
I també en Ignacio Andrés, del Partit Popular. Molt bon dia.
Bon dia.
Com heu començat, valtros, el curs polític, per cert? Iranzo, Jaime, Ignacio...
Amb ganes. Vam començar el trus al Parlament dimarts, va ser un ple intens i ara comença un període de sessions que no sabem si acabarà en pressupost o com és habitual, o aquest any no tindrem pressupost, però amb moltes ganes, amb ganes de confrontar idees.
Molt bé, Jaime.
Bueno, de forma revolucionaria. Nosotros empezamos siempre, después de las vacaciones venimos con las pilas cargadas y dispuestos a sacar adelante todo lo que sea posible para la grandeza de la isla de Ibiza y de España en general.
En general, Ignacio?
Pues bé, amb tota la força i tota la confiança i ganes com veníem de vacances per acabar tots els projectes que tenim en marxa.
Idò, vinga, seguim amb aquesta temàtica escolar i ara us preguntaré una cosa que no estava en el guió, eh? D'aquestes preguntes barra atracament, que m'agrada fer allò. Quina creus que és la gran assignatura pendent que té Eivissa per aquest curs polític que tot just hem començat fa uns dies? Ahir van començar les classes, el curs polític una miqueta abans, però també setembre és com un mes d'inici de coses, Ignacio?
Bueno, jo penso que els dos anys que ens queden altres per davant de la legislatura tenim dos reptes que se'ns han presentat, que justament tractarem després, que és el tema de residus i el tema d'aigua, i també pues seguir acabant la planificació que tenim el grup del Partit Popular perquè la illa d'Eivissa siga més sostenible i que anem avançant en els temps.
Molt bé. Jaime Díaz.
Sí, hombre, evidentemente, como grandes retos, el reto de los residuos es un reto importantísimo porque es un reto que estamos a tiempo todavía, pues, a largo plazo. Y yo creo que es el momento en que sí que tenemos que llegar a acuerdos unánimes y tomar una decisión en torno a lo que va a pasar. Piensa que es un asunto que nos va a condicionar el futuro de manera muy importante. Otra de las cuestiones que me parece interesante es analizar qué ha significado la modificación de la movilidad en la isla, que me parece que es el momento de analizar en qué se ha convertido la isla este verano, qué ha pasado este verano con la movilidad, con los coches, con el sistema de limitación de entrada de vehículos, y bueno, en general, pues todos los problemas generales que tiene la isla. Y uno de los temas que nosotros siempre incidimos muchísimo es que la administración tiene que acercarse cada vez más al ciudadano, evitar colas, evitar esperas y hacer todo lo posible para que la gente piense que las administraciones son amigos, no enemigos.
Moltíssimes gràcies, Iranzo Fernández.
Estan d'acord amb el que s'ha dit de residus i de que l'administració ha d'estar a prop de les persones. Per jo, els reptes principals de la llei d'Eivissa, ja no tan sols a nivell de consell, sinó a nivell de les persones que hi habiten, el primer és l'habitatge, seguirà sent la assignatura pendent i serà el tema de la legislatura, és el tema que més preocupa a la ciutadania, l'habitatge, sense cap dubte, a Eivissa, a les Illes Balears en general, òbviament també a Formentera, i per nosaltres és començament de curs polític, començament de curs escolar, però seguim en temporada turística, comença a davallar la temporada turística i un altre dels temes més importants que més afecten a la ciutadania és la saturació turística, com ha afectat en termes de mobilitat, com deia en Jaime, durant la temporada, com afecta tots els aspectes de la nostra qualitat de vida, aquesta saturació i aquest tipus de visitant que tenim. Crec que són les dues assignatures pendents i crec que són els temes que més preocupen els ciutadans. Entenem perfectament que el tema de residus és molt important i el tema d'una administració propera també preocupa, òbviament.
Per tant, habitatge, aquesta situació del turisme, la saturació, la mobilitat, els residus i l'aigua. Alguns d'aquests temes els sí, tractarem
vivienda,
avui.
Vivienda, evidentment, no lo hemos mencionado porque vivienda es el gran problema, es el problemón. Nos hemos centrado un poco en lo que eran competencias del Consell, pero el problemón es la vivienda, sin duda alguna. Estoy de acuerdo con Iranzu. I estem tots d'acord en ells.
Alguns d'aquests temes seran els que avui posarem damunt la taula. El primer que volia posar avui damunt la taula és aquest, el del trasllat dels residus de les Pitiuses cap a Mallorca, que està previst que aquest trasllat es posi en marxa a mitjans d'aquesta tardor, en veritat, Ignacio Andrés.
Sí, bueno, la nostra intenció, seguint el nostre plan de ruta que duim amb el tema de residus, és que de cara a aquest any, novembre, si pot ser desembre, més tardar, puguem fer aquest plan pilot que volem dur en marxa sobre el trasllat de residus a la illa de Mallorca per tastar de primera mà i, com diríem, si, físicament, el que correspondrà o el que supondrà aquest trasllat de residus, perquè, clar, nosaltres tenim dos alternatives, o s'estan barrejant dues alternatives, que són teòriques, però aquest plan pilot mos marcarà quin és el futur o quina és la manera que puguem dur els residus allí a la illa de Mallorca.
Mm. Jaime Díaz, entre esos dos.
Sí, bueno, yo estoy un poco en la misma línea que está el equipo de gobierno del Consejo Insular. Es decir, es evidente que están testeando la posibilidad de hacer el traslado. De hecho, hay un exceso de medios en Palma de Mallorca, en la macrodepuradora que tienen allí, que permitiría o que ahorraría muchísimo dinero en general a la comunidad autónoma el hecho de que se trasladaran los residuos de Eivissa allí. Es decir, sería más rentable la planta de Palma. Es una posibilidad. Como dice el conseller, no hay una decisión tomada en torno a cuál va a ser el futuro. Pero esto es lo que tenemos que hacer los próximos años, es averiguar cuál va a ser la decisión que vamos a tomar. Que la gente deje de tener miedo a plantas incineradoras, porque cada vez que alguien habla de una planta incineradora se imagina un sitio ardiendo y humeando. Y hoy en día las tecnologías son prácticamente inocuas, tanto en plantas incineradoras como en destructoras de residuos. También es verdad que hay un plan general de reducción del residuo, que está además amparado por la Unión Europea, que va a obligar a que al final, creo que no llega a un 3% los residuos. El objetivo es conseguir que los residuos sean un 3% de los productos que se consumen o que se usan, nada más. Si eso se llega a conseguir, pues estaremos con un problema un poquito menor.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Iranzu Fernández.
Jo no som experta, no sé quina és la tecnologia actual d'incineradores, no hi pretenc. Jo no penso, el que sí que nosaltres pensem que és diferent és que no estem a temps, que ja no arribem, que no és el moment, com deia Jaime, la seva primera intervenció, dir estem a temps perquè això és un repte de futur, no, és un repte d'actualitat. A Eivissa tenim un problema estructural que està derivat de la insularitat, de la pressió turística, de la dispersió territorial, de la capacitat limitada de les nostres infraestructures, i des del Partit Socialista creiem que hi ha hagut 6 anys d'inacció, de decisions que s'han anat ajornant, ara faig això, ara faig una consulta, tot per anar ajornant cada vegada més la decisió final de què se feia, ara pareix que s'enviarà a Mallorca, però és un pla pilot, no tenim una decisió definitiva, i això se va cada vegada vegada allargant i mos veiem que acabarà la legislatura i seguirem sense una solució definitiva per un problema que és real i que és actual. No coneixem ni tan sols la durada, els termes concrets d'aquest conveni de 5 milions d'euros, de si se reduirà, si envia menys residus o no. I creiem que és un tema que s'ha de coordinar molt bé entre ajuntaments, consells i govern balear. Consell i govern balear són qui tenen la competència en gestió de residus i que realment, més que consultes ciutadanes de passar una miqueta la pilota cap endavant, el que s'ha de fer és enfrontar un problema que no és que tinguem ara, és que tenim des de fa temps i no s'ha solucionat, no s'ha fet res en 6 anys.
Moltes gràcies. Ara li demanaré i seguim en aquest torn de rèplica en el mateix ordre. Començaré per Ignacio Andrés del Partit Popular, perquè he posat damunt la taula alguns conceptes en aquesta primera intervenció. Aquesta solució definitiva, ara Niranzo també mencionava aquest conveni entre administracions i per la seva banda el president del Consell de Mallorca, en Llorenç Galmés, ha confirmat que les diferents administracions ja estan fent feina per enllestir aquests tràmits administratius i que aquest trasllat, com comentàvem, pugui ser una realitat, això, en mitjans d'aquesta tardor, novembre, desembre, comentava en la seva primera intervenció Ignacio Andrés, veritat?
Així és. Bé, bueno, jo respecto totes les opinions polítiques, és que me coneixo, sap, el que sí, és cert que el Partit Socialista també té la seva feina, és normal que ens repliquin que en 6 anys no s'ha fet res, però és que antigament tampoc s'ha fet res. Avui en dia estem aquí durant treballant les administracions perquè la societat avui en dia sigui més conscient que s'ha de reciclar. Sabíem que això podria passar i nosaltres estàvem afrontant el problema que ens hem trobat d'anys endarrere. La cel·la número 7 es va posar en marxa durant la nostra legislatura, per tant és quan ens hem posat a fer feina per poder veure quines opcions teníem. Antes encara teníem capacitat al sabocador de Canaputxa i ara se'ns està acabant. Què és el que anem a fer a partir d'ara? Bueno, nosaltres vam posar 2 alternatives damunt de la taula. Hem fet un procés participatiu perquè pensant que és una decisió de calat a prou gran que es necessita d'una participació d'especialistes, d'institucions, de grups polítics, d'associacions ecologistes, de la ciutadania en general, que estan molt contents de lo que ha estat aquesta participació ciutadana, que de fet presentarem els resultats en poc temps perquè al final s'ha estat un bon èxit i hem hagut que estudiar millor aquests resultats. I ara el que anem a fer és una de les dues solucions que tenim, dur-les a terme. Primer, per allargar la vida útil de l'abocador de Canaputxa, perquè sabem que encara que ens dediquéssim o la decisió fos fer una planta de valorització energètica independent aquí a Eivissa, els plaços a l'administració avui en dia són molt llargs. Entre l'abocador s'acaba, per tant, hauríem de transportar igual i el que anem a fer és tastar de primera mà com va un trasllat a l'illa de Mallorca, on tenim una infraestructura que, com va dir el senyor Díaz, està sobredimensionada, que pot rebre els nostres residus i a partir d'aquí veurem amb aquest pla pilot com funciona tot, quines molèsties poden tenir els veïns, quines molèsties no poden tenir els ciutadans, com va estrellat, de quina manera, quin cost té, i això és el que s'està treballant des de ja fa temps en les administracions conjuntes, el Govern Balear, Consell de Mallorca i Consell d'Eivissa, els nostres tècnics del Consell d'Eivissa, per tenir-ho tot ben tancat i poder que aquest pla pilot i aquest trasllat sigui un èxit.
Muchísimas gracias. Jaime Díaz, de Entre.
Yo estoy convencido de que pese a que se está intentando politizar el asunto, hay aquí una solución que es exclusivamente técnica. Es decir, es evidente que si el vertedero de Canaputxa se está agotando, tenemos que hacer algo para que no lleguen más residuos al vertedero de Canaputxa. Por lo tanto, la única salida, que afortunadamente está beneficiada, favorecida por el gobierno balear, es trasladar residuos a la planta de Mallorca, que está infrautilizada. Bien, temporalmente sí. En cuanto al proceso de información ciudadana y de consulta ciudadana, Iranzu, parece que no es importantísimo que la gente esté concienciada y escuchar. ¿Por qué? Porque no puede ser una decisión meramente política de los políticos de turno. Es decir, hay que saber escuchar y además hay que estar con la mente abierta. Que a veces nos cuesta, a veces el problema que tenemos es que no tenemos la mente abierta, vamos con ideas preconcebidas y solamente escuchando a los técnicos, a los interesados, a los ecologistas, a la gente, a toda la gente que está, te hacen ver las cosas de una forma un poco más abierta, lógica, y además entiendes las necesidades de cada uno. Yo esto creo incluso hasta debería de al final haber una especie de consulta popular. Si el asunto es polémico y no hay un acuerdo generalizado, hacer una consulta popular para decidirlo.
Moltíssimes gràcies. Iranzo Fernández.
Sí, a veure, una cosa, fer una consulta popular, de, jo mai hagués dit que justament Vox
no,
voldria fer consultes populars.
Los referèndums, sí, som referèndums.
Sí, no, jo justament referèndums, just per Vox no ho hagués dit mai, t'ha quedat molt podemita.
En un dia com avui, a més,
t'ha quedat de Podemos.
No, podemita nunca diria referèndum.
Sí, sí, jo crec que això són decisions tècniques, no estic parlant de decisions polítiques, no crec que un polític que ha començat dient que jo no tinc la formació per dir si una incineradora farà més olor, si ara han millorat les tècniques. Això és una informació que ni jo, bueno, jo crec que no he de tenir com a política. Jo el que he de denunciar com a partit polític i com a diputada és que aquesta part de conscienciació ciutadana no s'ha començat a fer, no s'ha començat a fer i no se fa amb aquest procés de participació, i que jo entenc que aquest procés de participació, que consultant els tècnics se pot fer perfectament, ha fet que se demori la solució. I Jaime deia, se polititza la solució. No, si és que el problema és que no podem polititzar la solució perquè no en tenim de solució. Ara farem un pla pilot que serà un pla, és un pla pilot no per la solució definitiva, sinó un pla pilot per veure què feim mentre trobam la... O sigui, un pla pilot de lo que serà el pla pilot, perquè no tenim solució definitiva. En cap moment dim, no, estan fent un pla pilot perquè després el que farem és sempre dur residus a Mallorca. No, fem un pla pilot per a veure què feim mentre trobem la solució. I el que jo denuncio com a Partit Socialista és que fa anys que ja s'hauria d'haver decidit què farem amb els nostres residus. Està clar que tenim lleis, que tenim una llei, de fet, la llei de residus és de 2022, abans me deia, no s'havia fet abans res ja, però és que la llei és des de 2022. Què ha fet el Consell Insular des de 2022 a 2025? Fer una consulta popular no crec que sigui suficient. Crec, sincerament, que s'intenta allargar la presa d'aquesta decisió, perquè és una decisió que cap de les decisions que prenguis agradarà a tothom.
Moltíssimes gràcies. Voleu afegir alguna cosa sobre aquest assumpte? Perquè tenim un altre meló ben gros damunt sa taula que l'heu mencionat com una de ses grans assignatures pendents que tenim a Eivissa, crec que com a societat fins i tot, que és el tema de sa sequera, ha estat un dels grans temes d'aquest estiu. Penseu que nosaltres no fem debats del Consell des del mes de juliol i justament ses jornades més caloroses les hem patit durant aquest mes d'agost. Per tant, crec que s'ha intensificat el debat. Crec que alguns companys, com per exemple, i ho torno a repetir, en César Navarro, a Diario d'Eivissa, ha publicat notícies que crec que ens haurien d'avergonyir com a societat, com aquest consum d'aigua de pou per part dels grans creuers que arriben aquí a Eivissa. Magnífica feina del nostre company, per cert. És un dels grans temes que preocupen a la gent d'aquí d'Eivissa. El debat està en el carrer i us ho pregunto. S'haurien de transferir les competències en matèria hídrica en el Consell d'Eivissa? Perquè tenim una sequera molt evident en els pous d'Eivissa i fa que el subministrament d'aigua per cases que se'n nodreixen estigui ara mateix en perill. És un tema que hem comentat aquí en el programa amb en Toni Tur, amb el president de la cooperativa agrícola de Sant Antoni, amb en Joan Tur, amb Paco Planells d'Amics de l'Aigua, i s'han posat moltes qüestions damunt la taula, ells estan superdocumentats i jo vull traslladar-vos totes aquestes preguntes i tot aquest debat i tota aquesta situació, i m'agradaria sentir primer en Iranzo Fernández del PSOE.
Idò, resposta molt ràpida i concreta, sí, s'han de transferir les competències d'aigua a Eivissa. Tornem a un altre problema que és estructural, que ve des de fa molts anys. Jo crec que en aquesta taula podem estar tots d'acord, que tenim un problema. Hi ha municipis en els que s'ha fet més feina. El senyor Josep se va fer una feina immensa i molt important durant concretament la legislatura del 2015-2019. Però tenim un problema estructural. Tenim moltes pèrdues, tenim problemes, bueno, pues, del creixement urbanístic i turístic que hem tingut en aquests anys, una manca de planificació, el que dèiem de la proliferació de pous il·legals, l'absència d'un control sobre els recursos hídrics, sobre com s'exploten, això que deies, jo crec que tots ens vam quedar espantats quan vam veure aquesta notícia, lo descreuer, que òbviament pareix que és legal, pareix que se pot fer, però un se queda amb el cor una mica de dir, ostres, amb els problemes que tenim i hem de subministrar aigua en un creuer que està aquí un dia, uf, te fa mal, te fa mal. I allò me va fer també molt de mal i penso que moltes eivissenques els hi va passar el mateix quan varen veure fa uns dies que ara es govern se plantejava dir que teníem sequera ara al setembre. Durant tot juliol i agost que hem estat en la mateixa situació, aquí no passa res, no va allí a ser que a algú li fesquem algun problema durant la temporada turística, i ara al setembre, que just ha plogut ara aquests dies una miqueta.
Massa poc.
Sí, no tant com a Mallorca. No. Jo és que m'he menjat les pluges de Mallorca i vaig aterrar aquí i vaig veure que no havia plogut tant i vaig dir, jope, és mallorquins, s'han quedat de pluja. Sí. També.
També.
Just ara, setembre, octubre, ara comença la sequera. Vaya, por Dios. Això fa ràbia, també, perquè el problema no comença ara. El problema ja tenim, fa temps que el tenim, i si ja hem de tenir restriccions de sequera, això no pot ser que només afecti la població local. Ha de començar amb la temporada.
Moltíssimes gràcies, Ignacio Andrés, del Partit Popular.
Bé, com bé s'ha dit, nosaltres, des de les administracions, incidir en el tema del creuer és una cosa que no és il·legal, que és una cosa que ho va fer o no deixa de fer, té tota la legalitat, i òbviament nosaltres ens estirem tots dels cabells quan veiem aquestes situacions. Sí que és cert que l'únic que podem dir és que a dia d'avui el tema de traspàs de competències, jo penso que és un tema que ara mateix, amb el que estan passant, que sincerament és una cosa que no plou, que estan han decretat o han dit alerta de sequera. Jo aquí discrepo una miqueta amb el Partit Socialista, jo penso que no s'ha dit en ningú moment perquè s'ha fet una gran feina aquests mesos d'estiu, s'està fent una gran feina des que va entrar el Partit Popular en el govern, després de 8 anys anteriors que no s'havia fet res. S'està treballant molt, s'està fent moltes coses, s'ha posat en marxa moltes coses aquest hivern, s'estan posant en marxa moltes més en un futur. Està clar que ens agradaria que fossin d'avui per demà, però en el tema de l'aigua, desgraciadament, per normativa o estructura, és difícil que siguin les solucions ja. La solució ja és que pogués ploure. Però a dia d'avui nosaltres ens basem molt en el tema d'utilitzar molt l'aigua de salada. Per això durant aquest hivern s'ha tirat del dosificador de les dispensadors de les desaladores, i així i tot en estiu també s'està utilitzant el de Sant Eulari, no ha parat el de Sant Eulari en tot l'any, abocant molt per la reutilització, amb diverses inversions de cara al futur, amb diverses plantes que es posaran tant a Can Bossa com a les Païsses de cara a la temporada que ve. La reutilització d'aigua és un tema molt important que al final ens farà ahorrar moltes tones d'aigua. S'està incidint molt en el tema del rendiment de la xarxa. S'ha augmentat molt el rendiment de les xarxes avui en dia. Sant Antoni està prop d'un 90%, Vila un 80%. Sant Josep ha fet una bona feina també aquests dos anys que ja venia resultat darrere, ja està quasi un 75%. I Sant Joan sempre està prop d'un 90% de lo que és rendiment d'aigua, així com Sant Eulari també està un 70%. Vull dir que aquí tenim molta feina. El Consell Insular, a l'última legislatura, va impulsar quasi 20 milions d'euros en espios per aquest tema de l'aigua, perquè els ajuntaments poguessin actuar. El govern balear ja ha posat quasi 11 milions d'euros en dos anys en el tema d'ITS per dur als ajuntaments perquè duen les seues actuacions a terme. Crec que s'està fent una molt bona feina, que és complicat, que òbviament si estigués plovent tot s'acabaria, però bueno, crec que la feina és bona, s'està fent una feina de base i els resultats es veuran tard o d'hora.
Moltíssimes gràcies. Jaime Díaz d'Entresol.
En primer lloc, nosaltres apostem 100% perquè les competències sean del Consell Insular, sin duda alguna.
Ah, això també me sorprèn.
Sin duda alguna. No,
pensava que me diries que millor del govern d'Espanya.
En matèria d'aigua, lo hemos sostenido siempre, siempre, además desde el minuto uno. Estamos en el acuerdo del agua, y creemos que es uno de los asuntos básicos dentro de lo que es la isla. Evidentemente aquí el exceso de construcción, el exceso de habitantes, etcétera, etcétera, ha provocado un deterioro importante en los acuíferos, no cabe duda, y todo el mundo lo sabe, pero todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que apostamos? Apostamos por el agua de las desaladoras momentáneamente. Curiosamente, este año, aunque de repente todo el mundo se ha alarmado porque dicen que hay una sequía tremenda, una sequía, no es tanto porque los acuíferos se arreglaron un poquito durante la primavera. No estamos en una situación mucho peor que la del año pasado. Es decir, evidentemente estamos un poco peor que la del año pasado, pero no es una alarma para ahorcarnos todos. Pero en cualquier caso, en este tema hay que ser enérgico y continuar adelante con la mejora de la distribución del agua, que es donde se pierde la mayor parte del agua. Incluso en la ciudad de Ibiza creo que había dos pozos que estaban manando continuamente que no se aprovechaban para nada. En la propia ciudad de Ibiza tengo entendido. Y se pierde mucha agua, se pierde muchísima agua por las malas infraestructuras de transporte. Es verdad que el Consejo Insular hizo un esfuerzo importante con la entrega del dinero a los ayuntamientos para que mejoraran la eficiencia de las cadenas de distribución de agua. Y bueno, pues no sé si se ha notado ya o no se ha notado, pero creo que la vía tiene que ir por ahí. Primero, recuperar, tener las competencias de materia de agua, y segundo, invertir en la mejora de la distribución, y tercero, utilización del agua desalada lo màxim possible.
Val. I ara, abans d'iniciar aquest torn de rèplica en el mateix torn, us volia deixar també un tema damunt la taula, a veure si... perquè crec que aquí hi haurà discrepàncies. Perquè igual que es pot debatre, i podeu estar d'acord o no, sobre si s'ha, per exemple, de regular el preu de l'habitatge, no? Pot haver-hi discrepàncies, és un tema que està damunt la taula i hi ha discrepàncies entre els diferents partits polítics. Trobeu que també es podria arribar a regular o s'hauria de regular l'ús de l'aigua? Iranzo Fernández.
Òbviament, sí. I per això serveixen, entre altres coses, els decrets de sequera. Per això te deia que el que no és just és que durant l'estiu no reguli res i comenci a regular-se ara a setembre, octubre, bueno, ja veurem. En Jaime m'ha tornat a sorprendre, perquè primer avui ha parlat en favor dels referèndums i ara a favor de que és totalment d'acord, i contenta, de la gestió de transferències que s'aprovin els ciutadans, perquè normalment, almenys en el Parlament Balear, el que sempre demana Vox és que les competències tornin al govern d'Espanya i no hi siguin ni tan sols en el govern Balear. El que jo no estic d'acord és que no estiguem pitjor que altres anys. Les dades oficials, jo he mirat les dades oficials abans de venir, i del govern Balear, diuen que en el mes de juliol les reserves hídriques d'Eivissa es van desplomar fins al 29%, que és el més baix de tot l'arxipèlag. Són dades que són molt alarmants i que no només se poden explicar, o sigui, un 29% menys de pluges no hem tingut, no és només perquè hi ha plogut menys, sinó perquè hi ha una gestió deficient i un consum totalment irracional. I a més, a banda de que hagi plogut menys, en això sí que no estarem d'acord.
És una conclusió un poc precipitada.
Espera un segon, Jaime.
Jo crec que no. Jo crec que hi ha consums irracionals en aquesta illa. El que dèiem abans de Creuer és un consum irracional, que cada vegada tinguem més jardins a villes privades que necessiten un manteniment de molta, molta aigua. Això és un consum irracional. Clar que tenim. Que cada vegada hi hagi més piscines, no sé quantes. Sortia també una dada. Sí. Quantes més piscines s'havien construït en els darrers anys, això és un consum irracional d'aigua. Jo entenc que a Albacete necessitin fer moltes piscines, però a Eivissa potser no necessiten tantes piscines. Sé que són temes complicats, però com us demanava a Laura, se pot començar... És que no m'ho quedarà una altra, perquè aquesta situació no anirà a millor, no començarà a ploure. El que ens diuen els estudis científics és que no és que no comenci a ploure més, sinó que anirà a ploure menys i les situacions s'iran cada vegada, bueno, que tindran a aquestes pluies molt grosses que no ens ajuden pel camp o que no plourà res durant mesos. Si no preparam les infraestructures, si no començam a fer un ús racional, si no començam a fer també campanyes com aquesta que hi ha sempre a l'aeroport, que els hi diuen als turistes que per favor que no consumeixin tant d'aigua perquè aquí no plou tant com al Regne Unit, si no començam també a fer això mateix que parlaven de residus amb l'aigua, pues, se mos agreujarà el problema que ja tenim. I el problema ja està, tampoc és un problema a llarg termini, és un problema que tenim ara i que és el resultat que durant molts anys hem construït i hem fet noves infraestructures sense tenir en compte que vivim a una illa i que tenim recursos com la desalinització, que també tenen, que provoquen problemes, com el de la salmuera, i que tenim aigües que depurades que se podrien aprofitar per coses que no s'estan aprofitant. I això és, jo crec que és un tema molt important. Què estan fent i per què no estan aprofitant les aigües depurades, per exemple, per baldejar els carrers, per regar aquests jardins que necessiten tanta aigua, en comptes d'aigua bona.
Moltíssimes gràcies, Ignacio Andrés.
Bé, si estan totalment d'acord amb el tema de les estructures que tenim a la illa d'Eivissa, però és que aquestes estructures han estat abandonades durant molt de temps. Nosaltres ara mateix, des del govern balear, és que és una aposta clara sobre el cicle de l'aigua. Hem de tenir en compte que el govern balear el primer que va fer va ser crear una conselleria única i exclusivament del cicle de l'aigua i s'estan fent moltes coses en dos anys, més que quasi en vuit anys anteriors de govern. Vull dir, a dia d'avui les estructures no canviaran d'un dia cap a l'altre. A dia d'avui les nostres desaladores estan molt controlades, s'està ampliant, s'està ja en projecte per ampliar les desaladores de Sant Eulari. Les desaladores aquest any s'han utilitzat per deixar descansar els aqüífers durant tot l'hivern. S'ha firmat un protocol en els seus ajuntaments de la illa d'Eivissa amb el govern balear i Consell, tots junts, perquè sí o sigui així, perquè no s'ofeguin o no treguen l'aigua de l'aqüífers aquest hivern, sinó que tirin d'aigua de salada amb els dispensadors, camions, i llavors a zona urbana com és normal, i el que sobran doncs per camions perquè puguen dur a cases i a zones rústiques que es necessitin. S'està fent feina en aquest sentit, bastanta feina, perquè tenim moltes, ja l'he dit anteriorment, que tenim tres projectes, tant a Santa Eulària, Can Bossa i Ses Païsses, per reutilització d'aigües, perquè aquesta aigua que aniran sobre ara comentava es pugui reutilitzar l'any que ve en estiu per baldejar, per fer net, inclús per regar en un moment donat, si aquesta aigua té suficients garanties per això. Són tres projectes que ja estan en marxa. L'ampliació de la desaladora, una desaladora portàtil mòbil que es posarà a Sant Antoni aquest desembre, que farà uns 1.000 metres cúbics cada mes, vull dir, cada dia, vull dir, al final, són estructures que s'estan fent en molt curt plaç, però sabem molt que les estructures administratives avui en dia tarden molt, desgraciadament. És un problema que ens trobem tots, crec que tots els partits polítics quan estem governant, i s'està fent molta feina, s'està planificant. Tornem a lo mateix, ens estan trobant en una època que no plou, fa molt de temps que no plou, per tant, si tinguessin la sort que aquest any plogués, jo crec que totes aquestes infraestructures, tota aquesta feina que s'està fent, s'hauria d'una altra forma o d'una altra manera.
Muchísimas gracias. Jaime Díaz.
A mí me hace muchísimas gracias siempre el discurso de la izquierda sobre las casas con piscinas y los jardines regados mientras los pobres países no pueden regar. Vamos, hombre, esa imagen ya hay que quitarse un poco de la cabeza porque es un poco el tópico de siempre. Pero bueno, a ellos les funciona, según parece, y les funciona. En cuanto al tema, me has dicho una cosa, lo del tema de la salmuera, de las depuradoras. Vamos a ver, lo que hace una depuradora es coger agua de mar y quitarle la sal. Y la sal la almacenan y el residuo se convierte en salmuera. Y esa salmuera es del mar.
¿Estás hablando de desaladoras o de depuradoras?
Desaladoras.
Para aclarar.
Esa salmuera es algo que le hemos quitado al mar. Lo que hay que hacer es volver a echarlo al mar. Lo que no puedes hacer es traerlo a una milla. ¿Por qué? Porque creas un espacio donde hay una salinidad exagerada. Tienes que llevarlo a alta mar, a lugares de alta profundidad y depositarlo allí para equilibrar otra vez el mar, porque al mar le estás quitando cosas. Es decir, ¿qué es lo que hace la lluvia? La lluvia lo que hace es quita la sal, o sea, el sol calienta el mar, hace que se evapore y le quita la sal. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es quitar la sal directamente del fondo del mar. Entonces, es decir, el agua de la lluvia es agua desalada, porque es agua que se ha evaporado del mar. A ver, es una cuestión de física pura, y esto lo puede entender cualquiera, que no creo que es... Con lo cual, el tema de la salmuera esta, que se utiliza muchísimo como argumento, es una solemne memez. Iranzo, con todos mis respetos, pero eso es un meme.
Pensa que no me dius a yo que li dius
a todo. Está bien para hacer determinados platos, ¿sabes?
Y al científico que también.
Claro.
¿Qué científicos? Dime nombres de científicos que hablen de la salmuera.
Yo no, yo
vale.
Yo consígueme un nombre de un par de ellos.
Venga, perfecto. Ara te'ls envio per WhatsApp, però contesta'm al WhatsApp.
Sí, jo te contesto al WhatsApp.
Jo no som experta, igual que no som experta.
Però no has de ser experta.
No, deixa'm acabar. Però el que sí que m'agrada molt és sentir els que sí que són experts. I jo sí que he parlat amb gent que sí que en sap molt i que em parla d'abocaments totalment incontrolats de desaladores privades que tiren aquesta salmorra sense cap control. I això és una problemàtica de la que se parla i parlen els experts i els tècnics des de fa molts anys. O sigui,
no te estoy diciendo lo contrario, ¿eh? Lo que te estoy diciendo es que no hay que tirarla aquí. Hay que tirarla.
Pero es que está pasant, Jaime,
pues
y no podem...
Pues cortar ese
no,
tema.
No podem... sí,
es como
clar,
la basura,
clar.
Nadie tira basura al mar. Al menos en teoría.
En teoría. Menos en escruer, menos claro, en tal, menos en... Claro. Sí, son... Hem de treballar amb la realitat del que tenim, no com us agradaria que passés. I la realitat que tenim és que encara que plugui més aquest any, que ojalà, ara et contaré una anècdota, que és que el conseller d'Esmar no va poder venir dimarts perquè havia pluies torrencials a Menorca i no va poder venir en esple a contestar les preguntes sobre la sequera perquè a Menorca hi havia pluies torrencials que tampoc els hi han ajudat res en els pagesos, perquè clar, eren pluies que, el que dèiem abans, que no eren bones.
No va a tiempo, que se absorbiera.
Exactament, i no va poder agafar sabió i li van cancel·lar. i la proliferació de jardins tropicals a l'illa d'Eivissa no és un tema tampoc que s'inventi s'esquerra, és un tema que si un va a qualsevol posto que vinguin plantes li pot explicar un expert. Tu te'n vas a Ibis Garden, per exemple, a parlar i te diuen que estan venent, que estan venent i però no ho estan venent i òbviament és culpa d'ells, però és real i aquí tenim molta gent que compra una casa i planta coses que no són les típiques d'Eivissa. I això és un manteniment, gespa, posar gespa, jo no ho sé perquè no he tingut mai una casa amb gespa, però sí que he treballat a l'Ajuntament i sé el que costa mantenir la gespa dels camps de futbol. Això és una locura, mantenir la gespa. És un consum irracional d'aigua. I encara que plogui tot el que ha de ploure, aquest consum seguirà sent irracional i hem de prendre mesures contra aquest tipus de consum. Intentar prohibir, bueno, no ho sé si se pot, però sí que la gent entri en raó i que planti plantes de la terra que són ben polides i que queden també molt bé a les villes.
Moltíssimes gràcies. Iranzu, voleu afegir alguna cosa més? Jaime, Ignacio...
Jo entenc que Iranzu és normal que diga, però bueno, això és un problema de fondo que a dia d'avui és el problema que ens han trobat. No anem a estar jutjant aquestes cases que tenen qui li ha la licència, qui no, com s'ha pogut dar en aquell moment, perquè tots han governat i tots han tingut el nostre... part de amb aquestes llicències que se podien haver de tots el seu dia, però òbviament que podem restringir, sí, que ara per exemple tenim un projecte també a nivell de pous que se sensibilitzaran 6.000 pous per veure si es pot controlar les extraccions de pous de cara en el futur i també pues, anem dant passes en aquest sentit. El nostre PTI també és restrictiu amb el tema de construccions noves, amb el tema de saigo, bastant restrictiu en aquest sentit, tant en piscines com en reutilització d'aigües grises, etc. I s'estan dant passes cap a aquest sentit perquè el que ja estava no ho podrem arreglar. Podem penalitzar, podem controlar, podem intensificar el que és el control, això, i en això també estem a part d'intentar arreglar el que tenim ara mateix a curt plaç.
Ido,
lo que has dicho ahora de los pozos, del registro de los pozos hoy en día está en Mallorca. Es decir, esto hay que traerlo para acá. Es decir, ahora cuando uno quiere hacer una gestión, con el tema de un pozo y tiene que irse a Mallorca a buscar el donde está registrado, sí, etcétera. Si las competencias fueran de la isla de Ibiza, el registro se trasladaría aquí y aquí podríamos controlar un poquito más.
Tener que tener en cuenta, lo ha dicho Irancia antiguamente, la estructura hoy en día es la que tenemos. Es decir, nosotros no nos negamos a que las competencias de los recursos hídricos lleguen a la isla de Ibiza. Obviamente, mientras lo gestionemos nosotros, bien. Yeah. Pero ahora mismo, este problema, también hay que tener unas competencias bien dotadas, tanto económicamente como humanamente.
Pero això ho podem lluitar junts.
Sí. Amb això no tenim cap problema. El que passa que ara, com ho ve, estem recalcant aquí, estem en una alerta de sequera, que no sé si tenim que enfundir-nos en aquest tema o intentar tirar endavant i arreglar-lo l'antes possible. Podríem començar també amb els tema dels torrents, que seria una petita cosa per anar fent, que faria que pogués gestionar-lo un altre, ens daria el millor que pogués córrer més aigua, que els aquífers pugui anar regenerant, i començar a poc i entre junts, sí, o com fos, però que ben fet, i que nosaltres després poguéssim actuar qui estigués governant amb unes garanties.
Clar, és que ara tenim un conseller de l'aigua que es ve, que és conseller de l'aigua, que està molt bé i en la fuente i que jo entenc que fa molta feina, però tinc un problema i que està supeditat en els vots d'un partit polític que ja d'entrada negues canvi climàtic. Clar, és que ho tenen molt mal de fer també en el govern balear. Si encara vinguessin aquí les competències, potser no dependríem d'aquests vots.
Bueno, tot que s'ha de la fuente.
Tot depèn.
S'ha de la fuente.
Que curioso. La fuente,
casualitat. I ara tot depèn, ara sí. Ara no hauria problema perquè ho anem tornant, altres perquè tinguéssim que fer col·lisió, estaríem un moment si no mateix.
Tenim ja poquets minuts de debat, però jo hi ha un tema que m'inquieta, m'atormenta i em pertorba, com diu aquesta gran astròloga televisiva. No, però ara seriosament. No sé si darrerament, us faig la pregunta directament, heu intentat demanar una cita per passar una inspecció tècnica de vehicles, de cotxes o de motos?
Estic pendent. Estic a l'octubre ja me toca, estic mirant els dies.
A l'octubre et toca?
A octubre
no toca. Ah, tens ja la cita.
Tinc la cita.
Val.
No, tinc la cita. Jo vaig demanar-la en juny, sí. Vaig amb pop al carrer i me van donar per l'octubre la primera cita i amb molta sort, i un dia que tampoc me va bé li demanarem un pare que m'ho dugui perquè crec que jo estic en el Parlament, però clar, no està una per triar, no pot ser triada.
No. Ignacio, Jaime, Valtros,
también tengo cita. Yo tengo cita también.
Tú ya la tens, sí, Ignacio, tú ya la has pasado.
Pero también pedida en mayo, por ahí en mayo, sí, abril, sí, sí, sí.
¿Qué está pasando en la qué está pasando en l'ITV?
Bueno, a ver, mira, yo presenté una petición en el Consejo para que se liberalizara lo del tema de las ITVs, porque es que no tiene ni pies ni cabeza lo que está ocurriendo aquí. Es decir, primero en el Consejo se desestimó, pero luego el Gobierno Balear lo ha replanteado y están empezando a hablar de la posibilidad de hacer ITVs semiprivadas, como ocurre en Alemania, por ejemplo. En Alemania tú puedes pasar la ITV en un taller que esté autorizado para ello, pero es un taller privado. Y van mucho más ágiles, es decir, en Alemania no hay problemas de problemas y tampoco creo que haya problemas de que las ITVs estén mal pasadas. A ver, en este tema, ¿qué es lo que pasa? Que es muy goloso para cualquier administración controlar la ITV porque se gana mucho dinero con las ITVs. Es de las pocas cuestiones que un consejo insular obtiene beneficios.
Iransu, Ignacio, molt breument.
Jo aquí estic totalment en contra. Per nosaltres, privatitzar aquest servei només agreujaria el problema i posaria per davant interessos privats en comptes de la qualitat i la seguretat d'un servei que bueno, a part de que segurament afectaria la butxaca dels ciutadans. Si això s'ha privatitzat, això segur que ens acabaria costant més car. Una de les coses que ens preocupen a nosaltres és que a 2019 en Vicent Marí va entrar a governar i va dir que començaria el procediment de la construcció d'una segona estació fixa i han passat 6 anys i no només no s'ha fet res, sinó que s'ha prorrogat un servei que havia de ser provisional, que ara mateix està baix sospita per tot això que s'ha parlat també de les cites il·legals, i amb la llista d'espera que ja deien, que som uns 4 mesos i tens sort, i a veure com te despistis, vas caducat.
Amb sort. Ignacio Andrés, i acabem el debat aquí.
A veure, jo amb el grup socialista al final vull dir que està bé, no volem que privatitzem, però també tenim que les cites en vora, vull dir, nosaltres a part de poder privatitzar, que és el decret que s'ha fet avui en dia, que veus, ho poden pensar que pot haver més, que siga més car, que pugui haver, no sé, algú que estigui mal fet, que tenir en compte que primer nosaltres ja anem a estar licitant un ITV mòbil més per reforçar el tema de la ITV i després també el tema de privatitzar, això està tot normalitzat amb el decret llei, vull dir, avui en dia no ten, que qualsevol taller que pugues fer d'ITV té que complir unes normatives i té que passar una ITV igual que se passa ara mateix a la pública, vull dir, haurem de confiar tant en els mecànics que estiguen a una ITV com en els mecànics que tenim ara, i molt bé sabem, gràcies a Déu, que en el nostre ITV no hi ha ningú mecànic que hagi passat una inspecció d'un cotxe que no estigui qualificat per això, per tant, no li veiem cap problema en aquest sentit.
Idò, ho hem de deixar aquí. Sé que és un tema que també podria seguir durant un bon rato, aquest sí. Misteri de la ITV. Que...
Molts de temes, sí.
Sí. Però moltíssimes gràcies a tots tres, que no ho he dit a l'inici, havíem convidat també els companys d'Unides Podem, no han pogut venir avui, però esperem que vinguin els més que bé. Iransu Fernández, del PSOE, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Laura.
Jaime Díaz, d'Entre Sotos, de Vox, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ignacio Andrés, del Partit Popular, moltes gràcies. També 12:55 minuts, fem una aturada molt curteta per la publicitat i ja enfilem al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és cultura. Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits. A IB3 Ràdio, Esports 3. Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1. A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12 i 57 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, ja disposadíssimes na Nieves García Gálvez i jo a repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. Molt bon dia de nou, Nieves.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Jesús per assistir a tot un esdeveniment literari ara mateix, que és la presentació de Puerto Oscuro, el nou llibre de l'escriptor eivissenc Toni Montserrat.
Sí, serà a les 8 de la tarda al Centre Cultural de Jesús i la presentació anirà a càrrec de Maria José Amengual i Maria Despoix. En Toni Montserrat explicarà al públic totes les novetats d'aquesta tercera història ambientada en Menorca i que arriba després d'Isla Negra i de Malamar, i en acabar signarà els llibres dels assistents que així ho desitgin.
Molt bé, i continuem a Santa Eulària per visitar l'exposició Emperò de Naida Miró.
Sí, la sala d'exposicions, ubicada al número 72 del carrer Sant Jaume, acull aquesta mostra de pintures de l'artista que avui es pot veure de 5 a 8 de la tarda i que estarà oberta fins el 27 de setembre.
I de Santa Eulària, un anem a Sant Antoni per veure una altra mostra. En aquest cas és Elementary Games, d'Anna Karen Heim.
L'artista investiga l'arena com a matèria viva, per això treballa amb arenes de diferents textures i colors i amb pigments i minerals naturals i provoca fenòmens de vibració, aigua i vent perquè la pròpia matèria dibuixi formes orgàniques. L'exposició es pot veure al Far de Ses Coves Blanques aquesta tarda de 6 a 9 i continuarà oberta fins el 27 de setembre.
I acabam a Formentera per visitar Aizome, d'Anna Simona Colzi, que ja sabeu que es troba en la seva última setmana ja d'exposició.
Si l'artista tèxtil es posa els seus treballs al Centre Antoni Tur Gabrielet, la mostra es pot visitar avui de 7 a 9 de la tarda i estarà oberta fins dissabte en horari de matí i de tarda.
Molt bé, idò, ho deixem aquí, moltes coses avui per fer.
Sí, moltes activitats.
Idò, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. En aquest últim minutet del programa, aprofitant per felicitar el músic i compositor britànic Johnny Buckland, que va néixer tal dia com avui de l'any 1977 i avui fa 48 anys. En Johnny Buckland és el guitarrista principal i cofundador de la banda de rock Coldplay, juntament amb en Chris Martin, en Guy Berryman i en Will Champion. Avui el felicitam i ens acomiadam escoltant aquest Clocks, un tema publicat per la banda l'any 2002 dins el seu àlbum A Rush of Blood to the Head. Ho deixem aquí. Nosaltres tornem demà puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda. Fins demà.